A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Són les 11 i 8, les 18 i 8 a la remissió. L'historiador formenterer Santiago Colomar ha estat reconegut amb la menció d'honor de Sant Jordi 2026 de l'Institut d'Estudis Eivissenc en el marc de la 39a edició d'aquestos guardons. El premi reconeix la seva trajectòria com a historiador, però també com a docent i com a persona compromesa amb la divulgació cultural. L'acte de lliurament de les mencions va tenir lloc el diumenge 26 d'abril a l'Auditori d'Escaló de Sol i a Cala Bou. Santi Colomar, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, gràcies.
Enhorabona.
Bueno, gràcies.
No sé quantes entrevistes relacionades amb premis més t'haurem de fer, Santi.
No ho sé. Comença a ser una cara avorrida dels mitjans de comunicació, no?
Clar que no.
Crec que estic sobrevalorat. Crec que és un cas flagrant de sobrevaloració i que, bé, en tot cas s'agraeix, evidentment, és un reconeixement. Sempre és molt polit que te reconeguen la feina de molts anys, i més si ho fa una institució de llarga trajectòria i contrastat compromís com és l'Institut d'Estudis Eivissencs.
I tant que sí. De fet, mira, l'any passat el Premi Sant Jaume i el 2018 el Ramon Llull del Govern Balear. Ja tens premis de totes les illes,
sí.
Bueno, del Govern Balear, que són també doncs, totes les nostres illes. Et continua fent il·lusió o no?
Perdó, és...
Et continua fent il·lusió?
Sí, sí, jo crec que sí, que els premis són... Qui diga que els premis no li fan il·lusió, menteix. Els premis sempre fan il·lusió, però quan un treballa, un no pensa en aquest reconeixement, un pensa en fer allò que té ganes de fer, allò que creu que ha de fer, i llavors si ve un premi, doncs benvengut sigui, eh? I ja et dic, encantat de la vida.
Molt bé. Et van cridar per dir-te-ho com...
Sí, em van cridar a la feina. Em va cridar el president, Mariano Mayans, i vaig pensar, bueno, vaig quedar una mica sorprès, vaig pensar, bé, ja està bé. Sorprès i agraït, evidentment. Aquestes sempre m'han agafat a la feina, aquestes comunicacions, tant les de Sant Jaume com a Ramon Llull, doncs jo estava fent classe. I em va fer molta il·lusió, sí, perquè tots els premis fan il·lusió, però quan ve de gent pròxima, quan ve de gent pròxima com pugui ser el Consell Insular, que m'ho va comunicar el president, no, Òscar, que a més havia estat company meu de professors d'institut, i ara m'ho comuniquen a l'institut, en veu i... De Mariano Mayans, doncs, són gent molt pròxima, que a més tenim molt de contacte, perquè l'institut moltes vegades ve a fer sortides amb nosaltres, amb Andreu i jo, i per tant coneixem molt bé la gent de l'institut. A més, alguns són companys meus de generació i d'estudis, com el cas d'en Pep Toni Prats i de Maurici Cuesta, que són de la mateixa edat que jo, de l'any 68, i que a més estudiaren a Barcelona, els dos, igual que jo.
I tant, i a més has col·laborat amb ells també, no?
Sí.
Mira, de fet, a l'Institut d'Estudis Eivissencs destaca doncs, les teves, diguem, tres vessants. D'una banda, per investigar de forma rigorosa aspectes de la història i cultura de Formentera. D'altra banda, per totes les publicacions que has fet arran de les teves investigacions, de la col·laboració a l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera, així com l'assessorament històric a documentals, com Aigua Clara, i també la Sal de Formentera, la teva tasca com a docent. En tots aquests àmbits, ara mateix en quin estàs més posat? A veure...
Bueno, l'educació hi estic perquè és la meva feina i és el que em dona de menjar cada dia. I en la investigació no he deixat de fer-ho mai, perquè quan vaig acabar la tesi doctoral hi va haver altres qüestions que em van interessar, i ara mateix estic fent un treball sobre exili, sobre l'exili formenterer a França i Algèria, que és un tema apassionant i que és un tema no gaire llunyà, que encara queden descendents, però que me demanarà dos viatges a França mínim aquest estiu, probablement.
Molt bé, i a Algèria també?
Algèria no, però la documentació d'Algèria, com que era colònia francesa, està en els arxius francesos. Evidentment, no estaria de més anar-hi, però clar, amb la seguretat de saber què trobaríem allà.
Clar.
Perquè jo no tinc massa clar què es podia trobar allà, perquè els llocs on estan identificats com a llocs on anaren els formenterers són llocs que avui en dia no sé exactament de quina quines infraestructures tenen per investigar, clar, quines possibilitats hi hauria, però si un sapigués una mica, sí, o per què no?
I d'altra banda, sobre aquest tema que estàs investigant, vols fer un llibre, vols fer un article?
No, un llibre, serà un llibre. El que, per jo és complicat publicar, perquè encara que parega mentida, no és fàcil trobar un editorial, i no crec que sigues l'únic que ho diuen, això, sinó molta gent contrastada. No he descartat mai tampoc autopublicar-me. Sí, sí, això també una ho pot fer. Jo el que m'agrada quan publico és sentir-me a gust en l'editorial, o sigui, sentir que allò que se me demana té un sentit. O sigui, per exemple, jo que sé, cada editorial té les seves manies a l'hora de quina manera citar, de quina manera posar una bibliografia. Jo m'agrada imposar el meu criteri i adaptar-me amb allò que trob que és lògic al que digui l'editorial. Per exemple, el darrer llibre del diputat Maria Serra, Sabadia de Montserrat, les publicacions de Sabadia de Montserrat, jo els hi vaig fer una sèrie de peticions, una de les quals era no posar les fotos al final del llibre o enmig del llibre, totes juntes, que és el que fa molta gent per una qüestió de costos i perquè la qualitat de les fotos sigui més bona. Jo els hi vaig demanar si es podia maquetar. Maquetar i posar la foto allà on toca del text. Que això no hi va haver cap problema, perquè les fotos tenien les característiques que podia fer-se això, però per jo queda molt més interessant que unes fotos queden dins els texts, allà on toca, que no que quedin dins un grapat a mig del llibre, al final del llibre, que al final queden descontextualitzades i ningú se les mira.
Clar, que estigui relacionat, no?, amb el
sí,
que estàs llegint una
perds
mica.
Qualitat de foto, perquè una foto dins un text en paper no és una foto que pugues publicar amb format foto i qualitat foto, però estem disposats a perdre això per guanyar l'altre.
Molt bé. Conta'ns, no sé si pots, contar-nos una mica d'això, d'aquesta investigació que ens estàs anunciant ara mateix.
Bueno, ja fa temps que ho vaig començar i però és una continuació normal del llibre de Maria Serra.
D'acord.
Perquè el llibre de Maria Serra era un exiliat, i quan vaig investigar la seva vida em vaig trobar molts d'exiliats en els arxius que anava. I després vaig pensar que un treball sobre aquest no s'ha fet mai. L'únic que s'ha fet, en Xico Llull, quan va fer el llibre, jo crec que ja dels anys 90, doncs pot ser que sigui el llibre aquest, Visca Cárdenas, l'exili americà dels republicans pitiusos, ell parlava sobretot dels eivissencs que anaren a Mèxic al final, després de passar per França. Però quan fa una panoràmica de l'exili pitiús a França, esmenta alguns formenterers. I amb el llevat d'aquest treball, que ja et dic, esmenta només alguns formenterers que exiliaren a França i en el nord d'Àfrica, llevat d'això no hi ha res. I queden encara descendents i tenc gairebé 50 exiliats detectats, però van sortint sense preveure-ho. O sigui, jo crec que, faci el que faci, me'n deixaré. Yeah. I és interessant perquè, bueno, algú altre ho continuarà, algú altre dirà aquest llistat no és exhaustiu, i això endavant, però si d'això es tracta, no?
És la gràcia, no? Escolta, sí, parlant d'això, no?, de que algú altre ho continuarà, tu que ets professor, veus que hi hagi interès, diguem, per la història? Veus alguna jove apassionat que digui, doncs sí, vull estudiar història i vull dedicar-me, doncs, a investigar coses sobre l'illa? No sé si notes aquest interès.
Jo crec que la història interessa, als al·lots els agrada, però no s'ho plantegen com una cosa per estudiar, per dedicar-s'hi. Jo crec que en tots els anys que duc de docència, que vaig començar el 2005, gent que hagi fet història, me puc equivocar, molt poquiua, i jo ara mateix crec que hi ha n'Àngela Girón, que està estudiant a Madrid història. En Àngela ja sabíem que ho duia una vocació molt forta, que li va donar bastant sa mare, i n'Àngela Girón, jo crec que si no deu estar acabant, deu estar a punt, perquè jo penso que pot ser que estigui a punt.
Doncs mira, ens fa falta, no?
Sí,
ens fa falta...
el que no sé si ella es dedicarà a la docència o es dedicarà a investigar o farà les dues coses, i tampoc no sé si dins el seu pensament està venir a Formentera o aprofitar les oportunitats que li dona Madrid.
Escolta, sobre el que et porta, no?, a investigar un tema. És, normalment és un altre tema previ, el que t'encén una mica l'espurna, és alguna cosa que t'han contat. Com s'encén, doncs, aquesta de... Això és un tema per investigar?
És una bona pregunta. Per fer la tesi sobre l'impacte d'escurcerisme nord-africà sobre Catalunya, València i Balears en el segle XVI i XVII, jo me vaig inspirar molt amb una assignatura quatrimestral que mos feia en Ferran Iniesta sobre el contacte dels portuguesos a Àfrica. I mos ho plantejava com una frontera, com un contacte fronterer entre... I era molt interessant veure al llarg d'aquesta frontera africana de portuguesos amb l'Àfrica central, amb l'Àfrica del Golf de Guinea i per allí, tot aquest impacte em va pareixer que era interessant i seria traslladable a una frontera marítima entre l'islam i el cristianisme, amb gent que va i ve, els renegats, en fi, a tota una influència del món islàmic cap al cristià, i al revés, que va traspassant aquesta frontera marítima entre els cristians i els musulmans, que es manifesta d'una manera violenta moltes vegades a través del corsarisme, però que també té una altra cara de la moneda, que és el comerç, que és, en fi, tot el traspàs d'idees d'una banda a l'altra, no? Bueno, jo, aquell quatrimestral de Iniesta, d'en Ferran Iniesta, jo crec que va ser el punt que va encendre-ho tot.
Doncs, mira, així, de vegades això, per referència, per estudis... D'altra banda, mira, recentment que s'ha publicat la novel·la gràfica I un dia sobre escampament... se li dona el pes que toca en aquest moment històric, sobretot no tant com a moment històric, sinó com a aquest lloc, no?
No, jo crec que... Mira, aquesta novel·la gràfica és fabulosa i ajudarà que això vagi endavant, no? Però jo el que em preocupa... I hi ha una altra investigació en curs, no en curs, jo crec que ha acabat, que és en Manel Suárez Salvà, que ja té un treball, crec que molt complet, no sé si té 800 pàgines, sobre el camp de la Sabina, el camp de presos de la Sabina, que ajudarà a donar molta llum de moltes coses que fins ara no sabíem o que sabíem molt poc, però resta per publicar, no sé quan es publicarà. I després de que tinguem aquests dos treballs, un treball d'investigació d'en Suárez Salvà i un còmic, evidentment la població té clar que allò és un lloc important que s'ha de conservar. Però quan un veu tots els anys que duim, jo, Artur Parrón i altra gent demanant que allò se faci, s'arregli, es cuidi, es museïtzi, i veus que no hi ha res durant... Passen els anys i els anys. S'Esquerra ha governat molt de temps a el Consell Insular i veiem que s'Esquerra, que hauria de ser la que hauria de dir això, anem a fer-ho, no es fa per equis coses, perquè hi ha molts de propietaris, perquè és difícil contactar amb alguns... Bueno, totes aquestes coses que es diuen per explicar que no s'hagi fet res encara.
Yeah.
Jo directament el que faria és demanar ajuda a les institucions europees.
Doncs mira...
Sí, jo crec que quan una cosa que és de memòria democràtica, que hi ha hagut víctimes, que hi ha hagut mils de persones tancades, moltíssims de morts, que és una prova de crueltat del franquisme, que això no es faci res des d'aquí... Jo entenc que hi pot haver problemes administratius, problemes, els que sigui, però jo demanaria una ajuda externa, i igual que es va fer la protecció del Virot i es va poder comprar la finca de Camp Marroig i tot allò d'allí, doncs per què no demanar ajuda, ajuda econòmica o ajuda a no sé quin nivell, política, a les institucions europees, perquè Europa és sensible en aquests temes.
Sí, sí.
Europa és molt sensible. En canvi, nosaltres no l'acabam de tenir, aquesta sensibilitat. Potser la gent, molta gent sí, però moltes institucions i colors polítics no. Mm.
Mira, volia parlar amb tu d'un altre projecte, del cançoner de les Pitiuses, que precisament doncs, està doncs, dins de la pàgina, no? Amb molta ajuda dels estudis de l'Institut d'Estudis Eivissencs, i parlava l'altre dia amb Antoni Manonelles i explicava doncs, com també no? Hi ha alguns fets històrics en aquestes cançons de les Pitiuses doncs, desconeguts o poc contats, relatats al detall. No sé com ho veus tu com a eina, com a historiador.
Sí, bueno, jo m'he llegit el llibre d'en Manonelles, Barqueta de Mort, i està molt ben fet, és un estudi rigorós que a més explica que aquestes cançons tan populars tenen un punt de partida històric. Evidentment, la frontera que t'havia explicat abans de hispano-musulmana i els atacs corsaris de Monte Eivissa, que és un lloc molt de frontera, igual que Formentera, donen com a producte cultural cançons on hi ha desembarcaments de moros, etc. I aquestes cançons són un reflex de la por que hi havia, d'una por que acaba sent tradicional, que acaba sent, es passa de pares a fills, una desconfiança cap a aquell que està a l'altra banda de la mà, una inseguretat d'aquells pagesos que van a cultivar a prop de la costa i sempre estan armats perquè esperen qualsevol moment que pugui haver-hi perill.
Clar.
I drames familiars de mares que perden els fills i de germans que perden germanes i de persones que no van ser rescatades mai i que quedaren allà. I bé, jo crec que sí, que és una eina. Evidentment, des del punt de vista històric, una eina literària, de literatura oral en aquest cas, es pot aportar, però clar, pot haver-hi elements... Pot haver-hi elements
imaginatius.
Sí,
no?
Pot haver-hi elements. Però sí, sí, és una gran cosa. A més, tenim un deure de recollir tot aquest patrimoni immaterial. El tenim un deure i, a més, jo mateix tinc coses recollides que els meus abuelos deien o cantaven, i jo crec que tots hauríem de fer alguna cosa per intentar recollir el darrer que ens queda ja, perquè aquesta generació ja pronta no hi serà.
I tant. Escolta, no sé si mai t'han fet aquesta pregunta, però algun cop t'has plantejat aventurar-te en alguna novel·la històrica?
No.
No t'agrada?
No, perquè... jo la literatura em va agradar molt un temps, però més cap a la poesia, no? I vaig fer alguns poemes que després els aires varen cantar ells. M'he sentit més identificat sempre en la poesia que no en la literatura, que una novel·la són paraules majors.
I tant, sí.
Fa falta definir personatges, definir una trama, fer que estigui equilibrada, fer que hi generi interès al llarg de la novel·la. I la novel·la, les novel·les històriques tenen un treball de rigor històric de fons, però llavors hi ha una ficció per damunt,
no?
Clar, i tant. Jo crec que si és un llibre d'història supera
la ficció.
Supera la ficció que pugui aportar una novel·la, perquè la riquesa de matisos, jo que sé, per exemple, en la vida d'aquests exiliats, hi ha vides fabuloses, que no fa falta dur-les a la literatura perquè hi ha... Elles mateixes ho són.
I tant. Doncs mira, molt bona resposta, la veritat. Per cert, el premi que t'han donat...
100.000 euros.
És veritat o no?
No, és mentida.
T'han donat... Bé, és un premi de,
és un premi,
de reconeixement.
És un premi que val molt més que 100.000 euros.
Doncs,
mira. A més, nosaltres els premis aquests mos fa molta il·lusió perquè al final és l'estimació de la gent i el reconeixement, és dir-te, mira, has fet una cosa que està bé. Jo penso que no hi ha quantitat econòmica aquí, perquè, de fet, quan ens dediquem a la història ja no buscam un rendiment econòmic, sinó ens dedicaríem a fer economia o a fer altres coses que són probablement tenen més. Mira, jo sempre posc un exemple de satisfacció. Jo, una vegada, i ho vaig dir en el Parlament, en el discurs que vaig fer d'acceptació d'aquest premi, no? A un moment determinat jo estava a la Sabina fent un cafè o un whisky, no me'n record, i sé que hi va haver una persona que té un parell d'anys més que jo, però, ja pot ser 5 o 6 anys més que jo, es va atrecar i em va dir: estàs fent una molt bona feina. I aquestes paraules que me les va dir una persona que el seu abuelo s'havia exiliat a Algèria, havia passat després per França i va acabar a Venezuela. O sigui, un abuelo colpejat per la guerra i colpejat per l'exili. Pues, aquest home m'ho va dir i per jo aquestes paraules tan senzilles són el màxim reconeixement que podem tenir. O sigui, ja no... Reconeixements institucionals estan molt bé, reconeixements que fan institucions com l'Institut d'Estudis Ibicencs estan molt bé, però allò que realment dius que guai és allò de dir estàs fent un servei a la gent, estàs donant veu a una cosa que no ha tingut veu, estàs recuperant històries que ja ningú volia sentir-ne parlar i que, en canvi, les seves famílies sí que les porten encara.
Clar.
Per tant, només per això ja val la pena. Jo sempre penso que hem de donar un servei social als historiadors i hem d'intentar estudiar els marginats, els oblidats, que són la gran majoria de la gent. La història de les èlits ja està feta.
Per tant,
anem a mirar la història dels patiments quotidians de la gent. Quan jo vaig fer la tesi sobre els atacs corsaris, doncs, aquella gent que va patir els atacs corsaris, que va ser capturat, que va renegar, que es va allunyar de la família, això és gent, són víctimes.
I tant.
Llavors, quan estàs dins Memòria Democràtica, els afusellats, la gent que va patir un camp de concentració, també són víctimes. I els exiliats també són víctimes, i són víctimes i són oblidats, com tota aquesta gent que acabam de dir.
Doncs sí, i que, doncs que gratificant, no?, quan arriba, diguem, on tu volies que arribi, no?, la feina. Així que bé, Santiago Colomar, historiador, professor, i ara guardonat també en la Menció d'Honor 2026, de l'Institut d'Estudis Eivissencs. Enhorabona de nou i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Mira, i us deixem amb una cançó d'Aires Formentarencs, Pàgines enrere.
Vaig escriure la lletra d'una cançó que no l'havia cantada per no tenir ocasió. És una història petita, molt venuda, molt senzilla. Parla de la nostra terra, parla de la nostra illa. Que va ser un 8 d'agost quan això va començar, quan les tropes catalanes lluitaren contra l'islam. I de mitja lluna feren una gran faus per segar terços que aviat serien terra de cor català. Aleshores arribaren de lluny els nostres majors, portaven dins el seu puny les llavors d'una nació, i en cada incursió era un altre fill que s'anava, i en venir la primavera fam era la que arribava.